Són les 9.
Bon dia, avui és dimecres, 8 de novembre, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant que els Mossos d'Esquadra planten cara als robatoris amb força a l'interior de vehicles. El cos policial ha activat aquest dimarts un dispositiu especial i inèdit a la ciutat contra aquest tipus de delictes que s'han incrementat un 70% durant els primers 9 mesos de l'any respecte al mateix període de l'any passat. Una onada a la qual els Mossos volen posar fre a cop de dron, agents amb uniforme i de paisà i molta prevenció. En el dispositiu, que s'allargarà fins després de les festes de Nadal, també hi participa la policia local i altres unitats dels Mossos. Com va avançar a Cugat Mèdia, el Pla d'Acció vol mobilitzar tots els recursos contra els casos d'aquest tipus de delicte. 410 denúncies entre gener i setembre. Aquesta dada és la que ha fet aquest dimarts s'hagi iniciat aquest operatiu nou al municipi, del qual Cugat Mèdia n'ha pogut fer el seguiment des de dins. A les 3 de la tarda, el dispositiu especialitzat mobilitzava una vintena d'agents, tant de Mossos com de la policia local. Després de la reunió operativa, el cos ha posat sobre el terreny la feina feta les últimes setmanes, basada en la informació recollida sobre els casos que s'han donat al municipi. La intenció del cos és clara, evidenciar que s'està responent a aquest increment i posar-hi fre. I en Comú Podem alerta que el cas de Nova Finca, que ha deixat de renovar el lloguer a desenes de veïns per començar a implementar el co-living, és a dir, el lloguer d'habitacions, es pot estendre com a pràctica per evitar la regulació dels preus. Tot i que la pràctica és legal, la coalició insta les administracions a regular-la i fer servir tots els instruments per limitar-la. Entre les seves propostes, desplegar inspeccions, revisar les concessions de llicències, introduir canvis urbanístics al PGM perquè requereixi de permisos similars a l'activitat com a pensió. Ramon Gutiérrez és el portaveu d'En Comú Podem.
Si bé és cert que no els hi podem prohibir, no?, fer aquesta pràctica, però sí que els podem tensionar o posar nerviosos, no?, i demostrar-los que, bueno, i buscar aquelles qüestions legals que ens permetin fer que això que estan fent no és un lloguer d'habitatge, sinó que és un lloguer, doncs, del que seria residencial, però com una pensió, no?, i que, per tant, doncs, necessiten una llicència d'activitats, necessiten moltes altres qüestions que ara mateix no compleixen.
A més, els comuns presenten al ple d'aquest novembre una moció perquè s'exigeixi des de Sant Cugat el desplegament de la Llei Estatal d'Habitatge i la regulació dels preus de lloguer en les zones tensionades. I detalls, actuarà a Sant Cugat el 16 de desembre en els Premis Capital de la Sardana 2023, que se celebraran al Teatre Auditori. El grup Mataroní ho farà al costat de la Cobla Sant Jordi, que ha fet un arranjament de la popular cançó Coti per Coti, que veurà per primera vegada la llum en aquest acte. D'aquesta manera, el desig de l'entitat sardanista de Sant Cugat es farà realitat. L'entitat va explicar a Cugat Mèdia el juny que havien convidat Detallets a participar a les activitats de la capitalitat de la sardana, que enguany ostenta el municipi, per agrair l'impuls que el grup ha donat a la sardana amb el seu tema estrella, que ja acumula més de 17 milions de reproduccions a Spotify. I la 7a edició de la Milla Solidària de Vall d'Oreix serà un dels actes de la Marató de TV3, destinada a la salut sexual i reproductiva el 17 de desembre, amb sortida i arribada des de l'Institut Arnau Cadell. La cursa presenta les categories infantils, inclusiva i open, i espera arribar als 400 participants. Una de les grans novetats és l'aportació de 1.000 euros des de l'organització, l'MD de Vall d'Oreix, i també de donacions i inscripcions de la categoria open a través de la Milla Solidària Vall d'Oreix. La presentació de la cursa s'ha fet aquest dimarts amb la presència del president de l'MD de Vall d'Oreix, Juanjo Cortés, el vocal d'esport, Ramon Segura, i el director de la cursa, Oriol García. L'escoltem.
Les curses infantils, el que estàvem comentant, que prioritzem sobretot la participació, que tingui la mateixa importància el primer que l'últim, i que a nivell competitiu els pares puguin mirar la classificació a la web, si ho volen mirar, però en aquest sentit no li donem importància.
Per la seva banda, el president de l'MD, Juanjo Cortés, ha ressaltat el caràcter solidari i inclusiu de la cita.
És una cursa que ja està molt implantada aquí a Vall d'Oreix, és una cita del calendari per moltes famílies, perquè a més és una cursa molt familiar, i a més és una cursa que té un valor afegit aquí a Vall d'Oreix per la part inclusiva que té, els diferents centres que tenim instal·lats aquí a Vall d'Oreix, doncs els seus usuaris, doncs és un dia que no només venen ells, sinó també acompanyats de les seves famílies.
El cronometratge de la cursa es farà a través del xip que s'insereix al dorsal. I els sindicats de Renfe i Adif han convocat una vaga de 5 dies per protestar contra la incertesa, diuen, que genera entre els empleats l'acord pel traspàs de Rodalies pactat entre Esquerra Republicana i el PSOE per negociar la investidura de Pedro Sánchez. En un comunicat, els comitès generals de les dues empreses públiques detallen que les aturades contra la segregació, diuen, de la plantilla se celebraran el 24 i 30 de novembre i l'1, el 4 i el 5 de desembre, coincidint amb l'inici del pont de la Puríssima. La mobilització serà de 24 hores i està convocada pel conjunt de la xarxa, inclosa l'alta velocitat. A Sant Cugat, recordem, dona servei l'R8. A banda de protestar contra l'acord entre Esquerra i el PSOE, anunciat dijous passat, la vaga també rebutja la privatització, diuen, encoberta de Renfe Mercaderies. I la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, d'aquest dimarts, ha parlat del debat actual sobre l'ús dels mòbils per part dels adolescents i de si s'hauria de prohibir abans dels 16 anys. També s'ha parlat de si és necessària construir una nova biblioteca central i sobre l'estat de l'actual equipament Gabriel Ferrater i de les dues manifestacions que s'han fet a la ciutat sobre el conflicte Israel-Hamàs. Han participat en la tertúlia Sergi Baixes, periodista del Nació Sant Cugat, Toni Samsó, dinamitzador social, i Quim Castelló, veí de Vall d'Oreix i president de l'Associació de Veïns, La Serreta. Com sempre, poden recuperar la tertúlia a www.cugat.cat. I acabem explicant-vos que l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ha ingressat al fons documental de la Cartoixa de Montalegre de Tiana, una documentació recuperada durant els segles XIX i XX gràcies a l'acord entre la Cartoixa i el Departament de Cultura. L'ingrés assegura la conservació de documents de gran importància per la història de la Cartoixa i de Catalunya amb pergamins dels segles X al XVIII i documents de paper del segle XVI als nostres dies, han destacat en un comunicat des de Cultura. Es tracta de documents medievals i moderns recuperats posteriorment a la disgregació del seu arxiu original i també d'estudis i treballs de reconstrucció històrica com els de Irene Jericot, així com documents produïts durant els segles XIX i XX. Amb aquesta informació acabem el repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat. Com sempre, recordem que poden trobar totes les notícies a www.cugat.cat i també, com sempre, a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram de Cugat Mèdia. A les zones ens poden trobar al 91.5 de la FM i recordin també que tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Infopodcast, Sant Cugat en 3 minuts.
Avinguda del Baixador. Quantes notícies s'han escrit sobre aquesta via i encara és un tema que no està resolt. Intentem posar negre sobre blanc per explicar què passa amb el Baixador. D'on venim, on estem i què ens trobarem aviat. Per marcar un punt d'inici en aquesta història, ens remuntem a finals de 2014, quan es va completar la retirada de les torres d'alta tensió de Vall d'Oreix. Després d'això, l'EMD es va marcar l'objectiu d'urbanitzar l'avinguda del Baixador entre la Riera de la Guinardera i el Passeig de la Mariscola. 1.300 metres d'una via que encara ara és de terra i sense voreres. Doncs bé, en aquests 8 anys no s'ha mogut ni una terra. traves administratives, com decidir si la competència de la urbanització era de l'Ajuntament o de l'EMD, finalment és de l'EMD, han endarrerit el projecte fins ara. A més, la norantena de veïns d'aquesta via també han posat de manifest les seves reivindicacions. Places d'aparcament, que no es converteixi en una via ràpida, reduir els costos al màxim. Són algunes de les reivindicacions que finalment el govern ha acceptat. Amb tot això pel camí, s'han produït diverses aprovacions inicials, al·legacions i sol·licituds de deixar-lo sobre la taula. L'última a instància del veïnat per valorar la incorporació de les seves reivindicacions. Sergi López és el president de l'Associació de Veïns.
Aquest no trasllada els acords que s'havien obtingut i no entenem com, de nou, la posició del mateix tècnic puntoteix els interessos del veïnat. Us agraïm que hagueu retirat el dolor de la via, el punt en relació a l'aprovació definitiva del projecte i us volem estendre de nou la mà perquè puguem preparar una aprovació definitiva el proper mes d'octubre on es reculli tots els compromisos consensuats amb els veïns.
El projecte es va començar a materialitzar durant el mandat passat i ara l'hereta el govern actual, que lidera Juanjo Cortés. En una entrevista a Cugat Media, el president de l'EMD posava de manifest la necessitat que prosperés el més aviat possible.
Si els veïns no ho volen tirar endavant, no es tirarà endavant. Si els veïns volen que finalment ho portem a ple, doncs ho portarem a ple. Nosaltres no tenim cap inconvenient. No tenim cap posicionament ni en contra ni a favor. Estem a la fase final, tornar a la graella de sortida no pot ser. Hem d'acabar, de rematar tota la tramitació d'aquest projecte.
Un altre dels temes reivindicats pel veïnat fa referència a les alineacions. Des de l'Ajuntament s'han compromès a que es respectin les alineacions d'abans del PGM de 1976. En aquest sentit, el vocal de vialitat de l'EMD, Xavier Humet, apunta que potser es va començar a fer la casa per la teulada.
Jo entenc que el primer que s'havia de fer abans de tramitar el projecte d'organització era definir tot el mesament. Si el planejament hagués estat definit, no haguéssim tingut els problemes que hem tingut.
Ara, en tot cas, els veïns i l'administració estan conformes i l'aprovació definitiva podria estar al caure, previsiblement, aquest mateix mes de novembre. Faltarà només que de la burocràcia a la pedra no ens trobem en un altre laberint. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i de La Xarxa.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada. Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Els alumnes de primer d'ESO van fer una excursió el 18 d'octubre a un jaciment arqueològic.
Doncs jo vull parlar sobre la inauguració del punt Lila i el punt Rainbow.
També ens fan recomanacions.
I el que m'agrada molt d'aquest llibre és que a les pàgines es poden veure els correus.
Ens diuen què els agrada.
A mi m'agrada el Nadal en fred.
Parlaré del que m'agrada que va sobre el meu esplai.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
He escollit La gent d'estimo, que és de Oques Grasses.
Quan somrius, és Joan Taussà.
No dudaria, Rosari.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada. Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Nosaltres. Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui
entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí.
Hombre.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimecres 8 de novembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ja sabeu que ens podeu escoltar a través de la ràdio analògica, la ràdio de sempre, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe o després en podcast. Repassem, com cada setmana, l'actualitat de la ciutat, l'actualitat de Sant Cugat, amb un representant de cada un dels partits polítics que ara mateix té representació en el ple municipal. Saludem ja, sense més preàmbuls, qui ens acompanya avui. Per un costat tenim l'Albert Salaric, regidor de Junts. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I ben tornat a les tertúlies.
Gràcies.
La Gemma Aristoi està entrant ara mateix per la porta. Molt bon dia, després la saludem com cal. També està amb nosaltres l'Àlex Ballesta, secretari d'Organització de les Joventuts del PSC. Molt bon dia.
Bon dia.
Álvaro Benejam, regidor del PP. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Marco Simarro, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Guirado, regidor de la Vox. De Vox, molt bon dia.
Déu vos guard, bon dia a tots.
I Juanma Cayuelas, activista d'En Comú Podem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també benvingut a la tertúlia, que avui t'estrenes. Avui volia parlar d'un tema que va saltar fa un parell de setmanes, aproximadament, però també, com que el dimecres passat va ser festa i no vam poder fer la tertúlia política amb vosaltres, doncs m'havia guardat el tema, perquè crec que és interessant veure la postura dels partits polítics en aquesta qüestió. Sabem que a Sant Cugat el tema de l'habitatge és una de les preocupacions principals. De fet, sempre està, em sembla que és la segona, entre la segona i la tercera preocupació en tots els observatoris sociològics. Sabem com està de car l'habitatge aquí, i segurament això ha provocat pràctiques com la del co-living, que fa un cert temps, és a dir, no és una cosa nova, sens dubte, existeix, compartir habitatges i habitacions s'ha fet sempre, els estudiants, la població flotant d'empreses multinacionals necessiten aquest tipus d'habitatges, que no és un lloguer d'una casa sencera, però potser la diferència, com va publicar el diari Ara, és que una immobiliària concreta de Sant Cugat, en aquest cas Nova Finca, el que faci o el que estigui fent des de fa un parell d'anys és no renovar els contractes de lloguer d'habitatges sencers i, un cop no el renova, faci obres en aquests habitatges per compartir, o sigui, per partir aquests habitatges en habitacions i llavors cobrar per habitacions. Si abans, per un habitatge sencer, podia cobrar al voltant de 1.200 euros, ara per cada habitació en cobrarà 800 o 1.000. Això ho expliquen ells a la seva pàgina web. Des de l'Ajuntament, el regidor d'Habitatge, en Francesc Duc, ja ens va explicar que estan al darrere d'aquest tema des de fa temps, que estan al cas, s'ha reunit, tinc entès que em sembla que ja s'ha reunit amb els afectats, i estan buscant la fórmula de frenar això, igual que van fer amb els pisos turístics en el seu moment. Tot i que, també s'ha de dir, que el que fa Nova Finca és una pràctica legal, almenys a dia d'avui, si no es canvia la llei. Per tant, davant de tot això, doncs volia escoltar quina és la postura de cada un dels partits polítics. Comencem, com sempre, per Junts. Albert Salaric, endavant.
Sí, bon dia. A veure, jo el que voldria dir és que a veure, això és una cosa és el co-living, una cosa és donar sortida, que una empresa pugui donar sortida a un tipus de necessitat que pugui veure que existeix, i una altra cosa és que sí, que aquesta pràctica no sigui correcta o que s'hagi de mirar de combatre o de etc, no? Com deies, el que estan fent o el que sembla que estan fent o publicant vull dir, no és pas incorrecte, el que ha fet el govern és, com dius, reunir-se amb part de les famílies afectades i sé que també properament s'ha de reunir amb la mateixa empresa per escoltar una mica quines són les, diguéssim, les intencions o els detalls d'aquesta proposta. Com dius, doncs hi ha tota una sèrie de necessitats d'habitatge, doncs que el problema de l'habitatge no és, no se li pot donar una resposta senzilla ni curta, sinó que realment és complexa. Però en aquest cas en concret, doncs, com deies, doncs, hi ha necessitats, doncs, per població flotant, per gent que pot passar unes temporades, doncs, al voltant, a les empreses del voltant, etc, que doncs que realment, doncs, no, tampoc hi ha oferta, doncs, per aquest tipus de d'habitatge. I imagino, perquè no ho sé, encara no m'he escoltat a l'empresa, doncs que aquesta fórmula de co-living, que per altra banda s'emplea doncs a moltes ciutats, no només a Barcelona, sinó a moltes ciutats, doncs, europees, i doncs ve a donar resposta en això. Al final, 800 euros per una habitació, doncs, ens pot semblar exorbitat, ho és, perquè el preu de la vivenda, doncs, és exorbitat, doncs, a tota l'àrea metropolitana, però és que pensem, doncs, que hi ha gent jove, doncs, que està pagant 1.200 euros, més despeses, etc, i si vas a repartir-ho entre dos, doncs estàs allà, eh? Estàs allà, eh? Vol dir que, doncs, per algú que vingui, doncs, amb un període temporal, doncs a Sant Cugat, doncs, perquè té una feina de 6 mesos, de 7 mesos, on no hi ha oferta més que anar-te'n a un hotel, doncs, bueno, que una empresa, doncs, vulgui engegar, doncs, aquesta iniciativa, doncs, ho haurà de provar. Una altra cosa és que potser estigui fent pràctiques, doncs, que no siguin correctes amb la gent que no li renova el compte, que vol deixar lliure l'edifici, etc, i no ho sabem, això, eh? I per això, com a govern, doncs, hem d'escoltar també a l'empresa.
Mm-hmm. Molt bé, perfecte, Albert, moltes gràcies. Gemma Aristó, i ara sí, bon dia, saludem com cal. Quina és l'opinió d'Esquerra?
Bé, compartim, no? Aquesta mirada que dèiem, amb Nova Finca està fent aquesta pràctica, tu deies, no està fent res il·legal, certament, no? Mm-hmm. I aquesta mirada especulativa, doncs ja busquen això, moure's en tot allò que és possible i que és legal, el que passa que nosaltres sí que considerem que no són bones pràctiques, perquè, com deia l'Albert, i segurament algun altre company, doncs, també matisarà o anirà en aquesta línia, es vol equiparar aquesta pràctica amb el que és el co-living, no? I són aspectes amb matisos que potser ens poden semblar fins i petits, però hi ha una diferència important, sobretot, no?, amb el que dèieu ara del preu, per exemple, i tota la distribució dels habitatges com a tal. El primer que estem fent nosaltres com a govern, ja ho comentava l'Albert, però ha estat primer escoltar les persones que se senten afectades per aquesta no renovació, a més dels contractes de lloguer, i perquè ens han anat explicant, doncs, quina és la intenció que almenys els ha manifestat Nova Finca en el moment que han parlat amb ells, no? Nosaltres aquí vam recollir tota aquesta preocupació i estàvem mirant, doncs, de quina manera es pot abordar i podem enfrontar-nos a aquesta situació especulativa, com deia, no? que està tirant endavant i que com a govern municipal hem de veure de quina manera aturem. Primer de tot, pel que dèiem, perquè està blindant l'accés a l'habitatge a un sector que ja hi és i està no renovant aquests contractes de lloguer, i l'altre és perquè fomentarà o continuarà el camí de que els preus de l'habitatge a nivell municipal vagin incrementant-se, no? I ara l'Albert feia aquesta comparativa o aquest exemple de pagar vora els 1.000 euros per una habitació, quan en altres casos el preu està una mica superior, però per un pis, i el pis aquest de Nova Finca serà una habitació amb quins drets o no accés a la resta de serveis de l'habitatge, que aquí tenim un batibull, diguéssim, de situacions i de segurament incomoditats, però que el que faran també és que aquests preus es vagin disparant i que l'accés a l'habitatge encara sigui molt més dificultós per una gran majoria de la població de Sant Cugat, i d'aquí, doncs, que estiguem buscant les maneres, doncs, d'abordar aquesta qüestió i de posar una mica de límit perquè això no tiri endavant.
Molt bé, gràcies, Gemma. Àlex, per part del PSC.
Bé, nosaltres quan parlem d'habitatge cal recordar que parlem d'un dret que reconeix la Constitució i que cal especialment protegir a Sant Cugat per les característiques del seu mercat immobiliari, que cada cop empitjoren més, i també davant de situacions com aquesta. En aquest sentit, sí que estem d'acord amb el que deien Comú Podem, que cal aplicar la llei d'habitatge l'abans possible, i una moció al respecte ens sembla bé. I també adoptar totes les mesures necessàries per frenar la dinàmica, o sigui, diguem, aquest episodi en concret, i també per evitar que s'estableixi un precedent a Sant Cugat. Com ja s'ha dit, això també, o sigui, és un símptoma d'un problema que arrosseguem des de fa molt temps, que és això dels preus de l'habitatge, i que s'ha de fer front buscant, a llarg termini, buscant consensos, canviant la manera de fer política d'habitatge i, sobretot, construint habitatge de protecció oficial.
Molt bé, gràcies, Àlex. Álvaro, per part del PP.
Gràcies. La meva opinió sobre això és que no... O sigui, entrar dintre del terreny empresarial de les decisions empresarials, perquè això és una decisió empresarial, no? Aquesta empresa decideix fer amb els seus immobles, perquè no és amb immobles d'altres, sinó que gestiona els seus propis immobles, el que vol, i dintre de la legalitat, com hem pressuposat que està, no? Dintre de la legalitat, no? Si és això, i el que fa són usos permesos per la legalitat vigent, doncs res a dir, res a dir. És un problema per les persones que estaven en aquell pis concret, perquè jo no sé quants pisos tenen aquesta immobiliària.
Un centenar, em sembla. Uh-huh.
Vale. No sé si són tots a Sant Cugat o...
Sí, 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 un centenar a Sant Cugat.
Vale.
Sí, sí.
I en quants han fet això del Colimi? No sé si ho sabeu vosaltres com a periodistes o no.
Han començat amb algunes promocions, però la idea crec que tenen és fer-ho amb totes.
Amb totes. Bueno, jo ho dubto, eh? Jo ho dubto, eh? O sigui, a mi...
Això és el que publicava el diari.
Però heu parlat amb l'empresa?
Ho hem demanat i no ens han contestat.
Bueno, jo et dic que la nostra experiència com a Partit Popular amb aquesta empresa, que és Nova Finca, ha sigut sempre excel·lent, perquè nosaltres, la nostra seu, l'última que hem tingut a Sant Cugat, era llogada a ells, no? Era un local, no era un habitatge, no? Però sempre hi ha hagut un tracte excel·lent, i com a caseros s'han comportat amb nosaltres pues, amb tota la diligència, que sempre l'han posat al damunt de la taula, no? I per tant, res, cap queixa amb aquesta empresa, han actuat amb tota professionalitat. I el tema de que quan acaba un contracte de lloguer aquesta empresa vulgui fer pues, un altre tipus d'explotació del seu immoble, segurament fent una inversió, no? Fent unes obres per adequar allò a les habitacions que tinguin el que es necessita per fer un co-living, bueno, suposo que això ho paga l'empresa, no? No ho paguen els inquilins que marxen, no ho paguen els inquilins que vindran, perquè pagaran un lloguer que estarà acorde amb les característiques d'aquell immoble. I si no, doncs no vindrà ningú a llogar-lo. Això és l'oferta o sigui, la llei de l'oferta i la demanda del mercat. Si allò no té sortida, no vindrà ningú a llogar-lo. I aquesta empresa es quedarà amb una inversió feta i sense ingressar diners. I ja està. Això és el risc que corren els empresaris. Això ho fem des de l'administració? No. Això, l'administració, a trenques i barranques, fa quatre tonteries, aquí a Sant Cugat, almenys és el que s'ha fet en els quatre últims anys, sobretot, per garantir el dret de l'habitatge d'algunes persones. Jo penso que aquest és un nínxol de mercat, el de les habitacions, no? El del co-living, que les empreses privades, igual que les administracions públiques, que hi havia alguna ministra que deia que s'havien de fer pisos de 30 metres quadrats, que és el mínim legal per tenir una cèdula d'habitabilitat, s'havien de fer, no? Doncs pues això és això, no? Mm-hmm. I, bueno, que vull dir, si l'administració no ho fa, doncs pues la gent que necessita tenir, perquè no és una parella, i potser no tenen ingressos dos persones i pagar un lloguer d'un pis de 80 metres quadrats, o de 70, o de 60, necessiten un lloc on viure que no sigui de 80 metres quadrats o de 60 i tenir de pagar doncs, 1.300 euros de lloguer. Però 600 o 400 o 300 sí que el poden pagar i és el que necessiten, no? en aquell moment de la seva vida. Pues jo penso que això dona resposta a una necessitat, també.
Molt bé. Marco, de la CUP.
Sí, bon dia. Jo començaria, després de la intervenció de l'Àlvaro, dient que espero que s'entenaràs a famílies que estan patint això. No estiguin escoltant la tertúlia, perquè és que el que has dit jo crec que és una frivolitat. Però ho dic des del cantó quasi. Sí, crec que sí, però sí. Perquè crec que si no
entressi... Jo no crec que sigui una frivolitat, tot el contrari. Jo no, he parlat perquè, del mercat.
Sí, però jo el que entenc justament, que és bastant al contrari, és que si les institucions no entressin a les qüestions empresarials, molt probablement serien més pobres o molt probablement hi haurien situacions encara més greus.
Jo crec
que
tot el contrari.
D'aquesta mena, perquè justament si ens abandonéssim a les lleis del mercat, per tant a les lògiques fonamentals del capitalisme,
no és el que hem dit.
El que hi hauria és un, que és bàsicament el que ja tenim, és una cerca de lucre permanent per sobre de qualsevol altre tipus
és que això ja existeix.
De qüestió.
És que això ja existeix.
Llavors, la cerca de lucre. Sí, però a la cerca de lucre desenfrenada i desregulada, no, no, porta aquest tipus de...
Capitalisme
de,
conscient.
De situacions. Capitalisme conscient. Conscient de fer fora centenars de famílies. Sí, és el que està passant a dia d'avui amb el cas de Nova Finca.
Sí, no? Han fet fora tots els inquilinos, Nova Finca.
No, ja ho faran. Ja,
si té un centenar de pisos, com poden fer fora centenars de famílies?
Estan en ell.
Si té un centenar de pisos, com pot fer fora a centenars de famílies?
Els fets són els
que són. No estan fent fora ningú. Acaba el contracte de lloguer.
Bueno, però estan fent fora famílies gràcies a la potestat que tenen per una llei ínfima d'habitatge. Per això jo crec que hem de poder incidir més durament en aquest sentit per evitar aquest tipus de situacions especulatives que van per sobre del dret a l'habitatge, per sobre de les situacions de vida de les persones. Però és que Nova Finca ja ens va mostrar una mica la seva cara en algun any anterior, i de fet, quan jo era encara tinent d'alcaldia de drets socials, ens vam reunir amb una de les seves directores, amb en Francesc Duc, que llavors era tinent d'alcaldia d'habitatge, justament perquè ens va arribar al plenari, havia audiència pública, una queixa per part d'unes quantes desenes de famílies denunciant certes irregularitats en el tracte, justament, amb els seus caseros, que en aquest cas era una finca. Llavors ja ens van mostrar molt escepticisme en relació a la denúncia d'aquests veïns, que eren els seus llogaters, i per tant ens va deixar molt que desitjar, no? Llavors, entrant en el cas de Nova Finca Aldara, no?, que no renova contractes de lloguer a centenars de famílies, per tant, al nostre entendre sí que les està expulsant perquè el preu del mercat immobiliari a Sant Cugat genera aquest tipus de lògiques d'expulsió, no renova contractes per llogar pisos per habitacions i per tant per obtenir més ingressos. Aquesta lògica, insisteixo, lucrativa per sobre de qualsevol tipus d'interès social o col·lectiu. Hi ha diferents maneres de veure-ho. Una dimensió ètica i humanista, claríssima, que és que hauríeu de portar-nos a preguntar a quina classe de món vivim, on el multipropietari, el gran propietari, és lliure, i entre cometes, lliure, evidentment, de vulnerar drets tan bàsics i inalienables com hauria de ser el dret a l'habitatge. És important que ens ho preguntem per saber quina ciutat tenim i quina voldríem construir. La dimensió legal, estem dient que és molt legal allò que està fent. A mi m'agradaria veure que s'estudiï bé si no s'està incorrent en algun tipus de o buit legal o alegalitat o pràctica irregular, perquè, evidentment, l'aspecte de la il·legalitat n'és un, però després hi ha d'altres que caldria que valdria la pena mirar si això és correcte, i per tant sí que faria una crida a regular-ho, aquest tipus d'activitats, no només a l'Ajuntament, sinó que es sustenti en altres institucions que tenen més competències en aquest sentit. I per últim, perquè suposo que després en podem parlar més, hi ha la dimensió política i social, que al meu entendre és la que ens porta a denunciar-ho, a actuar-hi, i per tant fa una crida també a la mobilització, aquests veïns que ja sabem que estan organitzats, que estan parlant entre ells, que han parlat amb l'Ajuntament, però crec que al final, on no arriba la llei a garantir els nostres drets, hem de ser les persones organitzades les que posem sobre la taula l'interès col·lectiu, per exemple, el dret a l'habitatge, i per tant organitzar-nos per exercir aquest dret. I des d'aquí sí que faré una crida a persones que visquin situacions d'aquest tipus a organitzar-se també a través del Sindicat de Llogaters, que és una organització del poble que lluita en favor del dret a l'habitatge i contra aquest tipus de pràctiques.
Diria que ho estan fent, no? Sembla que s'estan organitzant a través del sindicat. Jordi Guirado, de Vox, endavant.
Jo recordo que ja fa un grapat d'anys treballava a Sant Feliu de Llobregat i em vaig veure abocat per força, perquè el lloguer no me'l podia permetre, doncs a compartir un pis amb un noi, amb un indio de l'Índia, no dels indis americans, alto puntet, i amb un peruà. Bueno, l'experiència va ser molt enriquidora, va estar molt bé, però va ser una elecció personal meva, que jo vaig dir, doncs, ja em va bé, abocat per unes circumstàncies, però ja em va bé. O sigui, on vull anar a parar és que lo fotut és quan algú no té cap altra opció, cap ni una més, que fer això. Aleshores, tenim un problema. La llibertat de poder... O sigui, l'empresa ha de poder... l'empresa immobiliària ha de poder oferir, com deia l'Àlvaro, unes solucions a un nínxol de mercat. D'acord. Però, escolta, sobretot el que hem de garantir és que la gent pugui dir, no, jo vull viure en un pis compartit, igual que hem de garantir que qui vulgui educar els seus fills en una escola masculina, doncs l'eduqui els seus fills en una escola masculina. Doncs, de la mateixa manera, qui vulgui viure en un pis compartit, que visqui en un pis compartit, ara que t'hi aboqui les circumstàncies, aquí és evident que hi ha un problema. S'ha col·locat la vivenda és cara, això és així, hi ha poc sol i hi ha una qualitat de vida i, bueno, el mercat ens ha portat a aquests preus. Aleshores, potser el que s'hauria de fer és vivenda protegida. Aleshores, jo també m'agradaria saber l'anterior mandat, amb el tripartit, quanta vivenda protegida es va fer. Després hi ha un altre tema, que a mi i al nostre partit...
170 claus es van entrar.
170 claus, ho marco. Vale. A mi m'agradaria saber també quantes d'aquestes vivendes protegides van a persones que són, per exemple, de tercera generació de ciutadans empadronats a Sant Cugat. Igual quan tu vas a una escola, parlo d'escoles perquè és un tema que hi entenc perquè soc mestre, quan tu vas a demanar plaça per una escola, si tens un altre fill que ja cursa en aquella escola uns estudis, tens una certa prioritat davant dels altres. Nosaltres pensem que, escolteu, la vivenda social ha d'existir, és molt necessària, però ha d'haver-hi també una preferència per les generacions, la segona, tercera generació de gent empadronada en aquí. També m'agradaria saber, doncs, quants d'aquests habitatges van poder ser per gent que porta generacions aquí a Sant Cugat, però moltes vegades sabem que aquests fills i aquests nets marxen, han de marxar. O anar a fer, a compartir un pis. Ja em direu vosaltres com pots formar una família si has d'anar a compartir pis amb unes altres persones. No, si tens ganes de tenir fills, de casar-te, és molt difícil fer-ho en un pis compartit. No sé, és un tema bastant, bastant difícil.
Vale. Gràcies, Jordi. Juanma, per parlar en Comú Podem.
Hola, bon dia. Bueno, nosotros la posición que tenemos es muy clara. Siempre vamos detrás de la iniciativa privada. La iniciativa privada es la que marca el camino. Y luego la reacción es de los poderes que mandan, ¿no? Ayuntamientos y tal. ¿Cómo es posible que siempre sea así? La iniciativa privada va tirando del carro y la reacción es de ayuntamientos, gobiernos y tal. Debería ser al revés. Primero, aplicar la ley de habitatge. Eso sería clave, que se aplique con rapidez, con rigor, pero también hay que prever que esto puede pasar, porque no es normal que en un país que tenemos un sueldo mínimo de 1.080 euros, el lloguer mitjà a Sant Cugat siga de 1.269 euros. Eso no es normal. Tenemos grabado a fuego en el cerebro que el mercado ha de ser libre y que se regula solo. Eso no es verdad. El mercado no se regula solo, porque ya se encargan los que pueden de especular, teniendo viviendas vacías, teniendo una forma de regular ellos el mercado para que los precios sean los que ellos quieren.
Aquí nadie lo ha dicho, esto de que el mercado se regule solo, ¿eh?
Sí, lo dijo Aznar, lo dijo también en su día el ministro...
Lo hizo Aznar, ¿verdad? El mercado se regulará solo.
Exactamente.
Claro, seguro.
El mercado, solo,
no normas,
el mercado solo no se regula.
No, ya es que, no lo ha hecho ningún gobierno en España esto.
Pues ahí está.
Ninguno.
Los gobiernos tienen que tener potestad, creemos nosotros, para poder regular los precios de alquiler, los precios de la vivienda, porque si no se resulta que es especulación pura. Y volvemos a lo que pasaba en los años 70, que lo que habían eran pensiones donde vivía la gente, tenía una habitación en cada sitio, y era lo que, digamos, la oferta que había era esa, porque era la salida que había para la gente que podía volver a una ciudad o un pueblo.
¿Me explicarás sin regulación, después de los años 70, cómo se consiguió que eso no sucediera?
Bueno, pues se tiene que hacer mediante leyes.
¿Cómo se consiguió, digo?
¿Cómo
se consiguió? Pasaban los años 70 y después dejó de pasar.
Bueno, tuvo que haber pues algún cambio político y algún cambio legislativo. No. Si no, no se entiende.
No. Fue el mercado.
Claro, sí. Luego, por otro lado, ¿no? El Francesc Duch decía que es una forma especulativa que deberíamos frenar. Pues claro, pero tiene que ser mediante leyes, mediante trabajo, digamos, comunitario, tener contacto con las personas que van a ser sacadas de San Cugat porque no podrán pagar ese alquiler. Y hay que regularlo de otra manera. Yo tengo una anécdota. Hace un par de años, era más o menos por este tiempo, era en noviembre, había una señora que vendía castañas en la plaza, en los cuatro cantones, y me acerqué a comprar y le digo: buenas tardes, señora. Y me dice: es la primera persona que me da las buenas tardes en toda la tarde y por la mañana. La gente viene aquí y me pregunta cuánto valen las castañas y se acabó. Dice: mira, mi madre es la que está haciendo las castañas ahí detrás. Tiene 80 y tantos años. Cuando ella se muera, me voy de San Cugat, porque se está convirtiendo San Cugat en lo que no era. Esto ya no es un pueblo. Antes nos conocíamos todos. Antes era maravilloso vivir en San Cugat. Y ahora me encuentro con que me expulsan de aquí. Lo que haré será vender el piso de mi madre, que por lógica, será, como no hay ningún tipo de regulación, bueno, ahí la regulación que hay, pondrán el precio máximo que puedan poner, que lo tendrá o podrá pagar alguien con un alto poder adquisitivo, y pasará lo siguiente, que va pasando esto. San Cugat se está convirtiendo, en vez de ser una ciudad que era un pueblo, como era, coño, llegabas a una tienda y te atendían de una manera, ahora no es así. Te estás encontrando con que cada vez el nivel adquisitivo de San Cugat va subiendo, subiendo, subiendo. ¿Por qué? Porque se expulsa a los antiguos que estaban viviendo en este pueblo, los expulsan para que vengan gente de fuera que tiene un poder adquisitivo muy alto. Eso hay que frenarlo.
Espero que lo venda a un precio asequible cuando lo venda.
Sí, pero estamos
o irá al máximo que él permita el mercado, que es lo que hace todo el mundo.
Ya.
Aunque se quejen.
Pero tiene que haber un freno. Tiene que haber un freno y una regulación.
Pues puede ser que tenga que haber un freno, pero que la gente actúe así, aunque se quejen, y cuando lo venda, lo venderá por el máximo precio que le permita el mercado. Y es así.
Porque
si no,
eso
es una regulación, como digo,
tiene que haber una regulación.
Yo no digo que no tenga que haber una regulación, pero limitar los precios de mercado. Limitar los precios del mercado es una cosa muy peligrosa. Y lo que se ha hecho hasta ahora, se han tomado medidas a este respecto. No estamos hablando de algo que no se haya hecho ya. Ya se han tomado medidas y lo que han hecho ha sido el efecto contrario. Entonces, quizá las medidas que hay que tomar son otras, no esas, pero bueno.
Va. Llama i Albert, sí. Demanat, i Marcota.
Vale, gràcies. Reprenent una mica el que deia el Juanma, en aquesta mirada, efectivament, cal que la llei d'habitatge es posi, no?, que es compleixi, però que, a més, doni una volta més, perquè ens anem trobant en situacions noves que segurament no havien estat contemplades i d'aquí, doncs, que hem d'abordar aquesta qüestió. Pel que deia el Marco, perquè estem parlant d'un dret i aquí hem de veure de quina manera, doncs, tot el mercat privat que existeix i ha d'existir segurament, doncs, dona o facilita aquesta adquisició i aquest gaudir d'un dret com és el de l'habitatge. I aquí és molt difícil, ara ho deia l'Àlvaro, i certament és així, però a nivell legislatiu s'ha d'abordar. Les lleis no ens toquen a l'Ajuntament, però evidentment a nivell de partits polítics, si nosaltres considerem que s'ha de fer aquesta regulació, doncs empenyarem perquè així sigui. Dit això, el que sí que podem fer a nivell municipal, i és el que s'està treballant i mirant de forma més acotada i més, més fina, diguéssim, és veure quines llicències d'activitats estan permeses, de quina manera i com, en aquests habitatges que hem anat detectant. D'aquí és el que ens possibilitarà o no veure si és una bona pràctica en l'emplaçament on estan aquests habitatges o realment s'ha de fer alguna modificació perquè els preus baixin, perquè el tipus d'habitatge esdevingui aquest co-living que dèiem, o no. Vull dir, el que estem mirant és això, el com les normatives municipals estan establertes i veure si realment, això que deia el Marco, estan complint o no, hi ha alguna irregularitat o no, i doncs aquí és el que hem de perfilar bé, perquè el que ens està passant és això, que ens estem trobant amb famílies, cada cop més famílies s'estan adreçant a l'Ajuntament explicant que no poden continuar en els seus habitatges per aquesta no renovació dels lloguers i és una dificultat trobar-ne d'altres amb uns preus similars. El que dèiem ara, estan pujant tots els preus i és una dificultat d'accés. Jo voldria també insistir en que no estem parlant d'una pràctica de compartir pis. Això ho hem triat molts al llarg de la nostra vida, justament per les dificultats econòmiques en etapes més primerenques, i no és això el que ens estem trobant, el que es planteja, i ja ens ho perfilaran bé si tenim la possibilitat de trobar-nos amb nova finca, perquè si a vosaltres ja us han dit que no, intuïm que...
No ens han dit que no, no han respost.
No han respost. Bé, no, mira, a nivell municipal sembla que hi havia una reunió aquesta setmana i s'ha ajornat. Per tant, no sé, no? Estem amb aquesta mirada. Amb l'empresa, sí. Bueno, ja veurem, tant de bo ens puguem trobar i veure què és realment el que es planteja i veure com abordem aquesta qüestió, que jo insisteixo que sobretot la preocupació que tenim és les famílies que s'estan trobant que no tenen la renovació del lloguer, i l'altra, amb aquesta mirada que dèiem de prevenir el que vindrà, és aquesta dificultat que tindrem per accedir a habitatges complets, diguéssim, si els preus per habitació arriben a aquests preus que ara podríem equiparar pràcticament a un... Pràcticament, i no, perquè els preus cada cop dels lloguers de pisos estan pujant de preu, però vora els 1.000 i pico euros, no? Ja està.
Va, gràcies.
Una habitació, això.
1.000 euros, una habitació.
800 i 1.000 euros, una habitació.
Però això són dades, perdó, eh?
Sí, no, tranquil.
Són dades que han dit ells?
Sí, crec que surt a la seva pàgina web.
Aquí anava jo. I això és el que ens estan explicant.
Jo estava mirant la pàgina web i no ho trobo.
No, aquí anava jo. Jo vaig entrar...
I això és el que ens estan explicant també, perdona, les famílies que ens estan dient que no renovaran els lloguers. D'aquí que hi ha aquesta preocupació.
És que jo crec que si ho posen així es fotran una castanya perquè no llogarà ningú.
O sí, perquè aquí al final ens estem trobant que a nivell municipal ens anem apretant cada cop més el cinturó per poder mantenir el pis i l'habitatge.
Pagar 1.000 euros per 10 metres quadrats, és que jo no veig que tingui sortida, al mercat. T'ho dic en sèrio.
A veure, jo el que voldria dir és que tampoc, a veure, jo quan vosaltres vau publicar aquesta notícia, el primer que vaig fer va ser anar intentar informar-me a través de la web, etc. Sí que realment hi ha una web publicada que tenen una promoció a Sant Cugat, un edifici, no? Una promoció, una altra a Cerdanyola i una altra a Barcelona. On més ha pujat l'habitatge és a Barcelona, o sigui que realment doncs hi ha un increment del preu de l'habitatge que s'expandeix per tota l'àrea metropolitana, i Sant Cugat no és una excepció. Ara, dit això, que una empresa vulgui fer un tipus de producte orientat a un tipus de necessitat temporal, que estaria entre un hotel i un habitatge, diguéssim, doncs permanent, bueno, és el seu risc que pot fer. El que no pot fer, que no ho sé si ho fa, vull dir, seria que fes coses irregulars, això no ho sabem encara, no ho sabem. Per tant, posar-li l'etiqueta de sospita, doncs no li podem posar fins que no parlem amb l'empresa i ens expliqui. Però sí que realment hi ha població flotant, ho dèiem, que realment necessita estar 3 mesos a Sant Cugat, o necessita estar 6 mesos, o un any, perquè treballa en una empresa, perquè ve a fer un curs, perquè ve a la universitat. Els pisos d'estudiants, per exemple, són 4 persones en un pis i s'estan pagant entre 450 i 500 euros per una habitació per estudiants. Vull dir que si aneu a sumar, són els 800 i 800 que pugui pagar compartit 2 persones amb un co-living d'aquests que estan allò. Vull dir, el que vull dir-vos no és que estigui defensant l'empresa, sinó que no se li pot posar una etiqueta de fraudulenta fins que no sapiguem quines són aquestes pràctiques que està fent. Un cop l'escoltem, sí que hem de veure si i escoltem a les famílies, que és una mica el que ha dit la Gemma, que estem fent des de l'Ajuntament, és veure si realment doncs, hi ha alguna cosa que des de l'àmbit local puguem fer i escolta, ja ho estudiarem i ho farem, no? Però diguéssim que això és un edifici o una promoció que aquesta empresa està, diguéssim, orientant cap a aquesta pràctica del co-living que, com deia la Gemma, doncs amb etapes primerenques, o si te'n vas a l'estranger a estudiar o el que sigui, és el que hem fet una mica, és el que hem fet una mica tots. El que jo vaig veure en aquesta web és un pis nou, etc, amb les despeses, bueno, sí que potser és el que diu l'Àlvaro, potser es fotran una castanya i hauran de recular, però és la
depèn del preu.
Exacte, depèn del preu, no?
Marco i Jordi m'heu demanat la paraula.
Jo crec que, o sigui, crec que aquesta tàbia és la que fa que els problemes socials s'accentuïn i no hi trobem solució. És que si es foten la castanya però han fotut fora 100 centenars de famílies, la problemàtica social haurà passat i no s'haurà arrollado. Per tant, crec que aquesta tàbia no ajuda a resoldre problemàtiques eminentment socials. Quan parlem de la Llei Catalana de Contenció de Rendes, sí que no va limitar l'oferta, per molt que es digui, i sí va contenir preus. Va ser recorreguda, va ser tombada, i llavors vam tenir una pujada exponencial de preus del mercat immobiliari, sobretot en relació a les rendes del lloguer. Però és que el que estem parlant és de dret, un dret fonamental, d'un dret inalienable. Està reconegut a tot arreu i no el practica ningú. Cap institució el practica, tothom el reconeix. I el mercat, que és una institució que no cerca el lucre, doncs, òbviament, no té per què practicar-lo. Llavors, a mi això em porta també a parlar una qüestió més de fons.
Jo estic d'acord, eh, tu? O sigui, estic d'acord 100% amb el que acabes de dir.
Doncs m'agrada, crec que el següent...
No, sí,
guardaré aquest tall.
Estic d'acord que l'administració no fa el que tindria de fer.
No, pues mira, que
interessa. I carrega contra els particulars que tenen immobles l'obligatorietat d'assumir aquesta...
Per això ara no sé el que diria, no t'agradarà. Perquè volia parlar de la qüestió de la propietat. I podríem parlar de que la propietat privada, la protecció de la mateixa, tal com està estipulada al dia d'avui, passa per davant de molts drets, però en aquest cas estem parlant del dret a l'habitatge. I la protecció de la propietat privada està passant per davant d'un dret inalienable, insisteixo, com l'habitatge. Podríem entrar en un debat filosòfic sobre com s'entenia la propietat en una relació historiogràfica, perquè això, aquesta construcció circumscrita a la propietat i ús exclusiu de les coses immobles neix al final del segle XIX, abans hi havia altres concepcions de la propietat. I jo soc dels que pensa que hauríem d'entendre que l'apropiació massiva de béns comuns, i dic béns comuns perquè els béns comuns se suposa que són els que són necessaris per poder garantir drets, perquè puguem viure doncs, en igualtat de condicions. No? Llavors, aquesta apropiació de béns comuns, en aquest cas d'habitatges, és un fet generador de desigualtats i socials i estructurals. No? Llavors, aquesta llibertat liberal no és igualitària. El problema és que no hi ha igualtat en relació aquest tipus de propietat. No s'estan garantint drets. Per això nosaltres ens agrada plantejar o reivindicar tipus de propietat doncs, col·lectiva, pública o comunitària per poder prevenir o per poder exercir drets amb aquests vaivens del mercat. I aquest sentit comú que podria arribar a plantejar un mecanisme com l'expropiació de propietats en aquest cas és que inclús està recollit l'article 47 d'una Constitució que no serem nosaltres des de la taula la que més defensem, però que sí que preveu que es pugui regular la utilització del sòl d'acord amb l'interès general, ojo important, i per impedir l'especulació, o sigui, posa per impedir l'especulació a la sacrosanta Constitució de l'Estat espanyol. No serem nosaltres els primers, evidentment, a defensar això, però és que cal, evidentment, intervenir en el mercat i cal poder plantejar qüestions d'aquest tipus quan hi ha un multipropietari que està lliurement vulnerant drets a l'habitatge a la nostra ciutat i creiem que és un debat que s'ha de poder tenir.
Molt bé. Marco, perdona, és que has dit moltíssimes coses, però és que estem parlant d'un tema. O sigui, tu el que proposes seria expropiar l'empresa? És això el que extraiem del que...
Crec que s'ha de poder parlar de que quan hi ha actituds flagrants que vulneren...
Però han vulnerat...
És que no vulneren el dret de l'habitatge.
O sigui, el dret de l'habitatge no s'està exercint.
No s'està
vulnerant. No,
si segurament... El que hem de veure és si hi ha una vulneració aquí.
Segurament no hi haurà una vulneració. Segurament estan aplicant la llei que hi ha, però com la llei que hi ha és tan
àmplia... Però jo ho dic perquè és que el Marco parla d'una sèrie de coses.
Jo te digo, per a mi la vulneració és que l'administració no haga nada para proporcionar a esa gente una forma de vivir, pero que lo haga la administración, no que lo cargue en los particulares. O sea, los particulares son los particulares y compran las cosas, los inmuebles, con el esfuerzo de su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, o el que tenga dinero con otras cosas, pues con otras cosas, con lo que sea, pero es su dinero. Entonces, ahora, si ya lo que planteamos es que eso no se considere su dinero para comprar sus cosas, eso ya es otro tema, ¿eh? Estamos hablando ya de comunismo, pero no. O sea, es decir, perdón que me he colado por el turno, ¿eh? Pero sí.
Pero
que el tema és això ho ha de garantir l'administració i aquestes persones que amb tota la bona voluntat i amb el seu neguit de què faran, què passarà si no els hi renoven el pis i tal, que jo ho entenc, o sigui, nosaltres no som insensibles a aquesta qüestió, però el que no podem és que, o sigui, l'administració ho té molt fàcil per carregar contra el propietari de l'immoble que no els hi renova el contracte. No, és que és l'administració qui ha de vetllar per això i ha de posar mecanismes perquè això no passi. Però no mecanismes perjudicant el propietari, sinó mecanismes propis. És a dir, a Sant Cugat no hi ha sol. Sí que hi ha sol. El que passa que no hi ha sol regulat, o no hi ha sol, hi ha poc sol regulat per habitatge. No, doncs, bueno, això es pot canviar, sí, es pot canviar, clar. Mm-hmm. Es poden construir pisos de protecció oficial, més dels que es fan, sí, i es poden fer de diverses tipologies, no com s'han fet ara, que són quasi bé totes de la mateixa tipologia, també, es poden fer. Es poden fer per joves, per persones grans i per la resta, sí.
Però
es poden
fer. Hi ha un problema amb l'urgència, Sant Cugat té diners, això
és un altre tema, eh? L'urgència és un altre tema, però és a resoldre amb unes altres. Però és que no es planifica ni tan sols una... O sigui, tot és perjudicant al particular, no assumint l'administració a la qual aquelles persones van a demanar ajuda, la seva responsabilitat, perquè aquelles persones van a demanar ajuda a una administració que no fa el que tindria de fer per ajudar-los. Més que el mecanisme fàcil de perjudicar els propietaris d'immobles. Jo crec que és compatible...
No és fàcil. Jo sé que no és fàcil. Ni fer habitatge, ni perjudicar un disturb propietari...
perquè jo no dic que les coses siguin fàcils, jo no dic que sigui molt fàcil tal, però el que sí que ha optat ara és per la solució fàcil de... O que no dic que ho hagi fet, però que ho pretén fer segons el que, per exemple, deies tu. I jo crec que hi ha altres fórmules per fer-ho. I, per exemple, a dia d'avui, nosaltres ja hem proposat a aquest govern que habiliti fórmules per amb una conversa que vam tenir l'altre dia amb l'alcalde, fórmules per aconseguir-ho. O sigui, nosaltres també ens preocupa aquest tema. No som insensibles a tot aquestes coses, però s'ha de fer com s'ha de fer. O sigui, és l'administració qui té la responsabilitat, no els particulars.
Molt bé, gràcies. Jordi?
Potser l'arrel de tot plegat és a la inflació. Si els pisos costen el que costen i també costen... Bueno, ha pujat tot, no? Tots ho notem. Anar a comprar a la botiga i anar a dinar, qualsevol cosa de benzina, tot ha pujat molt. Però, en canvi, l'administració no fa cap fórmula, no ens aporta cap solució en el que són els nostres salaris. Clar, aleshores això t'obliga a vegades a anar per aquí. Si els salaris siguessin dignes i estiguessin actualitzats igual que la inflació, em sembla que hi ha un decalatge, l'últim decalatge és de 4 punts, em sembla, eh?
Aquí
sí que tindria alguna cosa a dir l'administració pública, però bueno, seguim així, doncs perpetuarem aquests problemes. També seria interessant, canviant una miqueta d'enfocament, seria interessant saber què en pensen els veïns de Sant Cugat de tot això, perquè és clar, imagineu-vos un pis estàndard de 3 habitacions que tenen un matrimoni, tenen un o dos vehicles, però si en aquest pis de 3 habitacions poses 6 persones, són 6 vehicles més i 6 aparcaments menys que hi ha en els carrers. Tot això també ens afectarà d'alguna manera. En tot cas, regular com proposen els partits comunistes amb una intervenció des del govern, pues, potser no acabarà bé.
Tot allà irregular, eh? No diguem tonteries, comunisme, perquè estarem parlant d'altre debat.
Tota llei que aplica
una institució, un estat, és regular alguna cosa.
Que ja, ja ens coneixem amb aquests partits i teniu unes ganes de posar les...
Expropiar.
Sí.
No,
sí. Aleshores acabem com acabem.
Sí, si és l'ordre.
Si és per complir el dret de l'habitatge...
Com a Venezuela, i així s'acaba tot plegat. En tot cas, el que hauríem de pelar...
I especulació, perquè, per exemple, aquí a Sant Cugat, quanta vivenda hi ha buida o tancada? Quin número hi ha? 2.000 vivendes? També és una forma d'especulació, això.
No ho sé, jo el dato no ho tinc.
Però quanta hi ha? És important, això. És un tema molt important.
El càlcul és molt difícil, sí, el comprovar que és així. I justament, una mica amb la
idea... I què regula això?
Les vivendes buides, ja hi ha una normativa que diu que sí, no? Si porten més de 2 anys, ara no sé com va, però que hi ha una normativa que estàs
obligat
o a posar-les al mercat o que l'administració tingui un dret a...
Hi ha alguna cosa d'aquestes,
eh? Àlex, que et deixen sense paraula. Vols afegir alguna cosa? No? Va, d'acord.
T'has marejat?
És que no.
Ja acabem. Doncs queda, un minut. Algú vol afegir una última cosa? Va, Juanma, queda alguna cosa per dir?
Bueno, que hay mucho trabajo por hacer, y es verdad, y el ayuntamiento y el equipo de govern tiene que entrar en contacto con estas personas para darle una solución. Y si no va a finca... Está haciendo algo que no es
que no es legal, que se supone que no, porque seguramente lo hará todo legal, pero hay que canalizar esto un poco y el ayuntamiento tiene que poner cartas en el asunto.
Sí, un matís, sí. Si pot ser, que l'Ajuntament farà tot el que puguem i en això estem. L'altra cosa és que estàvem parlant de lleis i aquí, insisteixo, l'Ajuntament no té capacitat per fer lleis que regulin tota aquesta situació del mercat de l'habitatge i és una dificultat. El que sí que allò que s'ha aprovat, que el Marc ho ha comentat abans, la llei catalana que es va aprovar de regulació de les vendes, aquí va ser tombada i això era una llei que emparava i que possibilitava cert encaix o certa reducció de preus. Tant de bo, no?, puguem fer una nova llei a nivell català o a nivell estatal que realment reguli i que possibiliti aquest accés a l'habitatge per garantir aquest dret.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots set per venir fins aquí. Espero que et trobis bé, Àlex. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Els oients ja sabeu, cada dimecres a 9:15 del matí al Gall del Monestir a la 91.5 de la FM i a cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícia.